toca, d'una forma discreta, d'una forma ben feta, tampoc cal entrar aquí en una purga, però una renovació en les estructures policials i en les estructures judicials i de l'Estat, de l'Estat profund, perquè això no torni a passar, perquè dèiem l'altre dia, ara ha passat amb els independentistes, però qui diu que això no pugui passar un dia amb els que estan recollint plàstics a, sí, sí, a Galícia, o amb uns que pensin que la seva religió no, no tal. Per tant, per mi aquest és l'element clau que el govern de l'Estat i l'Estat en si mateix hauria de posar èmfasi.
Jo crec que, com diu l'Enric, l'oportunitat històrica, pel que sigui, no? Ens trobem en una situació política en aquests quatre, la propera legislatura, estratègicament amb moltíssima transcendència. Per un cantó, com l'independentisme comença a negociar de nou amb el govern de l'Estat espanyol per trobar un camí de sortida a les seves legítimes reivindicacions, però mentrestant fent política real. Per tant, tornem a la ciutadania de Catalunya, els independentistes i els no independentistes, tornem a entendre'ns, perquè estem parlant també de coses en concret, més enllà del que cadascú ideològicament pensi que ha de ser un estat federal o un estat independent, etc, etc. Per tant, una oportunitat històrica de trobada, que jo crec que és molt important, i que en aquest cas, liderat per Pedro Sánchez, amb les estratègies que siguin, amb les concessions que cadascú dels partits polítics està fent, però trobant un camí de sortida. I després també, precisament per totes aquestes qüestions, et posar Madrid com l'aparell de l'Estat que ha estat amb corruptela durant anys i anys i anys a sota el foco, buscar el moment perquè tot això es faci neteja. Però jo, respecte a una cosa que estava explicant en Jordi, jo crec que també és important assenyalar una cosa de totes aquestes informacions que esteu publicant La Vanguardia i el Diario.es, no? El policia francès...
I el Món Arracu, també.
I el Món Arracu... El policia francès, i en Michel Billon, va enganyar la policia espanyola. És a dir, i això no treu responsabilitat a la policia espanyola, als funcionaris espanyols, de buscar la credibilitat d'aquella informació, no? Però que l'origen de tot plegat d'aquest funcionari francès, o sigui, trasllada una informació a la policia espanyola que és mentida, no? I a partir d'aquí la policia espanyola, pues, li va bé, suposem que sí, i ja no fa cap més averiguació i va començant a fer la pilota grossa. Per tant, jo crec que l'oportunitat estratègica que parteix d'una qüestió tremendament perversa i delictiva s'hauria d'aprofitar. I jo crec que s'hauria d'aprofitar per tots els agents implicats, també pel PP. És a dir, jo crec que el PP, que al final ha de ser, és un partit d'Estat, no pot quedar-se a la llarga amb l'espasa de Damocles perpètua d'haver sigut un partit que assumia la corrupció entre els funcionaris i amb el ministre i el president del govern de manera natural. Crec que s'ha de netejar la seva imatge i que els primers implicats, els primers interessats són el PP.
Perquè, és el que dèiem la setmana passada, que hauria tingut molt fàcil aquests dies per dir, marco una línia i em diferencio de totes del Partit Popular d'abans i dels governs de Mariano Rajoy i de Jorge Fernández Díaz, i no hi ha hagut tampoc aquesta crítica contundent o aquesta voluntat de diferenciar-se d'aquesta etapa anterior, no?
Fins sempre que l'Alejandro Fernández ho va fer.
Sí.
I jo crec que és un primer camí, eh? És a dir, sincerament, crec que l'estratègia de Feijóo haurà de partir un punt d'inflexió si realment vol tenir credibilitat en les properes eleccions i vol ser president del govern espanyol.
Mira, ara que deies això, crec que podem recuperar unes declaracions que feia precisament Mariano Rajoy a finals de la setmana passada. Escolteu què és el que deia.
Para condenar a todos los que nos opusimos en su día a lo que se hizo por parte de los golpistas, pues es la constitución en el Congreso de los Diputados de tres comisiones de investigación con el objetivo de a ver si sacan algo, que ya les digo que lo tienen muy crudo, para luego acudir a los tribunales.
Ya les digo que lo tienen muy crudo, él. Rajoy sembla que ho té claríssim, tot i que en aquesta línia que deies d'Alejandro Fernández, de la setmana passada, que era el primer del PP, és veritat, que criticava a través d'un tuit, li vam oferir parlar però no ho va voler fer. Avui és veritat que el candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona, Daniel Cirera, ha dit això a Ràdio 4.
Quan un tema està judicialitzat, normalment les comissions d'investigació dels parlaments no actuen en paral·lel. Això és la tradició d'aquest país, no?
Però s'ha demanat una comissió d'investigació al Congrés sobre aquest tema. Si citen a Mariano Rajoy, ha d'assistir o no?
Suposo que haurà d'anar, clar.
Suposo que haurà d'anar. Això ja no és una... Bueno, però Rajoy, al tall anterior, hem sentit que deia lo tienen crudo. Aquí el Daniel Serera diu, bueno, suposo que hi haurà d'anar, no?
Aquella impunitat de qui es pensa que encara és com quan ell era president, no? Desconec les famílies del PP català. Però hi ha algunes dades que s'han anat sentint últimament que jo crec que són interessants. Una, quan Feijó diu... Escolta, aquí no, cada comunitat autònoma no pot escollir el seu president provincial. Aquí el que digui Madrid serà el tio que serà candidat. És a dir, no té per què ser candidat al president de la comunitat autònoma, que diuen ells, no? I llavors, bueno, seguidament, el cap de llista que és de Tarragona, l'actual president,
Alejandro Fernández,
fa un tuit que dius, home, aquí hi ha un matís. I el Cirera, que havia estat desfenestrat i ara ha tornat... torna a matisar. Llavors, també pot respondre a moviments interns de cara a algunes dinàmiques internes que segurament el Partit Popular pot tenir, no? Però el tema del Rajoy, una, aquests polítics estan acostumats a anar pel poc gros, vale? Una declaració d'un president de govern té molta potència, mediàticament es recull, tal, per tant, d'entrada, ells són de defensar-se. I per tant, escolta, això no té cap transcendència i tot plegat. Va acompanyat d'aquesta mena d'impunitat amb la qual ell ha exercit durant 8 anys o des de l'època que era ministre el poder absolut quan ells han tingut la capacitat de governar, no?
I que segons aquestes informacions que hem anat publicant ell era plenament conscient, havia estat informat de tot aquest entramat, no? Un apunt sobre el tema de que el PP hauria de fer una reflexió, estic totalment d'acord, però és clar, a diferència del PP de Mariano Rajoy, que podia haver aprofitat aquesta oportunitat traslladat al temps actual, jo crec que ara el PP té dos dificultats afegides. La principal és que té Vox i per tant aquesta regeneració, aquest tornar al centre, aquest tornar a un partit que aspira a governar, li complica molt la vida la banda, el flanc extrem, de l'extrema dreta, perquè li puja els colors, i li complica la vida cap a un discurs més moderat. I el segon és que han anat tan lluny que baixar del burro, per això ara Mariano Rajoy diu, sí. Bueno, ja, no? Lo tendran crudo. És que baixar del burro, quan has pujat tan amunt, és molt complicat. Per tant, aquesta regeneració jo no la veig ni tan sols amb el senyor Feijó. Jo crec que això necessita una mica de temps perquè, primera, Vox ja no sigui tan determinant en el vot de la dreta i després perquè no tinguin aquesta herència que està tan estretament lligada amb els actuals dirigents del partit.
Eulàlia.
No, primer, jo crec que qualsevol partit no deixa caure els seus soldats, per molt antics que siguin, perquè al final ara Mariano Rajoy no té ni pinxa ni corta, no sé si pinxava i cortava quan era president del govern, però en qualsevol cas, ara és evident que, per tant, i no només ell, sinó Jorge Fernández Díaz, per tant, hi ha gent a qui podrien deixar caure, però hi ha una norma, no?, als partits, i més evidentment si ha sigut president del govern, que és que no et deixen caure, però veurem això fins a quin punt ho porten. Sí que és veritat que jo crec que, per una banda, els últims dies, no és que Vox hagi estat superbel·ligerant, Vox no ha estat al centre de les declaracions, per tant també jo veig una certa incomoditat en el relat, no? Perquè Vox també llueix molt de, no? De contra la corrupció, al mateix temps evidentment defensarà la policia patriòtica, per tant sembla que aquí en aquest debat no s'hi acaba de sentir còmode Vox, o almenys amb les declaracions que hem sentit aquests últims dies. I per altra banda també és veritat que jo el que veig és que Feijó està molt desorientat amb aquest tema i amb tots, amb tots. Llavors, sí que sembla que l'han agafat una mica a contrapeu, no? I que, per tant, tampoc té clar quin discurs vol marcar, quan, en canvi, seria una bona oportunitat per fer neteja i per treure's algunes herències que fan mala cara, diguem-ho així, però al mateix temps també seria una oportunitat per posicionar-se, perquè Ayuso ja veiem també què opina sobre tema, no? I per últim, una cosa que m'ha sorprès molt de l'entrevista avui al món a Trias, que és que el punt aquest del cinisme de Jorge Fernández Díaz, no?, de que es van trobar fa 15
sí,
dies.
Sí, en un restaurant.
Bueno,
tenemos
que hablar, no? Llavors, a mi també em preocupa quan la política del tot s'hi val Fins i tot aquest tot si val el passes en què en un pla personal ets capaç d'una persona a qui li has fet perdre, no, mai tindrem proves perquè no tenim una variable de control, però en qualsevol cas, a qui li has fet perdre unes eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, de cop tens la capacitat de dir-li, bueno, a ver si nos encontramos un día, lo solucionamos com si fos algo menor, irrellevant, superficial, no, innocu. No, no, és que el que vas fer al capdavant del ministeri és molt i molt i molt greu i toca de ple al bueno, ho dèiem l'altre dia, no?
Ens va explicar també la setmana passada que fins i tot Rajoy li havia fet arribar missatges de suport sobre les informacions en el moment que van aparèixer, no? Vull dir que va una mica en aquesta línia, també.
Bueno, en fi.
Isabel.
No, jo, amb el fil això, no?, de Fernández Díaz, Rajoy, no?, és a dir, que una de les coses que jo crec que el PSOE també vol deixar molt clar és que això és una corruptela d'un determinat govern. D'un determinat govern que de manera impune, per solucionar un conflicte polític, va fer servir totes les estratègies que tenia com a govern per precisament dilapidar d'una manera barroera i delictiva aquest moviment independentista, no? I que això també s'emmarca en la necessitat del PSOE de diferenciar-se, és a dir, aquest és un altre govern que està aconseguint altres coses i que proposa també altres coses sobre la taula, no? I jo crec que aquesta qüestió de diferenciació de les estratègies a seguir d'una maneres legítimes i que, com deia en l'Enric, té l'oportunitat d'una manera o d'una altra de poder fer net a les estructures que, encara que siguin funcionaris, els pot deixar sense activitat pràctica a aquests mateixos funcionaris. No?
Deixeu-me que em centri ara específicament en aquesta informació que publicaven avui el Monarracu i també la Vanguardia sobre aquest alt càrrec de la Direcció General de Duanes i Impostos Indirectes de França, que és un cos que s'encarrega precisament de la lluita contra l'evasió de capitals i també de vigilar les fronteres del país. Jean-Michel Pillon, que actualment dirigeix aquesta oficina a Tolosa de Llenguadoc, que és la més important del sud de França i que alhora hauria estat aquesta persona amb qui la policia patriòtica doncs, tenia aquests contactes per entrar doncs, en aquests documents. Per exemple, ell tenia accés a la llista Falciani, els hauria passat informació també d'aquesta llista amb informacions sobre Xavier Trias i també sobre la família Pujol. Per parlar concretament d'aquesta figura, tenim aquesta hora en línia l'Amadeu Recasens, que és expert en seguretat, és exdirector del Gabinet d'Estudis de la Secretaria d'Estat d'Interior i també auditor militar de l'Institut d'Estudis Avançats en Defensa de França. Senyor Recasens, bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per atendre'ns novament al 9C. Començo per aquí. Com que vostè també és auditor militar de l'Institut d'Estudis Avançats en Defensa de França, deixi'm primer de tot que li pregunti si sap qui és o si coneix a Jean-Michel Pillon, si és aquesta persona que hauria passat informació a la policia patriòtica. Com dèiem, té aquest càrrec, aquest alt càrrec dins la Direcció General de Duanes. Vostè què en sap d'aquest personatge, d'aquest home?
Sí, sí, no, naturalment, aquest senyor Jean-Michel Pillon és el director dels serveis aduaners del que és la regió de Toulouse-Llenguadoc, i és, a veure, és una de les direccions regionals aduanes més importants de França, entre les coses, perquè toca frontera, evidentment, i per tant és de les més importants. És important dir que aquest servei d'aduanes està vinculat al Ministeri d'Economia i Finances, no és Ministeri de l'Interior. Per tant, el que en diuen la DGDDI, que és la Direcció General de Duanes i Drets Indirectes, està vinculada al Ministeri d'Economia i Finances. Aquí tindríem una cosa similar, que seria el Servei de Vigilància Duanera. I per tant estem parlant d'una cosa que va més enllà de relacions entre ministeris d'interior, i això, com ja han dit els vostres tertulians avui, té que veure amb les clavegueres d'estat, diguem-ne, no és una cosa de ministeri a ministeri, sinó una relació, diguem-ne, entre clavegueres d'estats, que moltes vegades la gent es pensa que són o que tenen forma institucional, i no només tenen forma institucional, sinó que moltes vegades tenen a veure amb unes relacions entre cossos policials, entre agendes ocultes, i que té a veure amb un repositori de favors, d'agendes que els policies tenen, en aquest cas que hi ha moltes vegades ja ve del tema d'ETA i de la lluita contra ETA, però que, bueno, com totes les professions, la gent té telèfons, la gent té favors, la gent té amistats, i no és només allò clavegueres institucionals, sinó que moltes vegades intervenen les relacions personals.
En tot cas, però a vostè li ha sorprès que aquesta persona, tenint aquest càrrec, fos ell qui passés informació a la policia patriòtica espanyola?
Bueno, si com sembla tenia relació amb l'Enrique García Castaño, doncs no seria d'estranyar. Repeteixo, aquesta relació amb l'Enrique García Castaño ja vindria dels temps d'ETA. I vull recordar la col·laboració llarga que hi ha entre policies llarga i oculta, entre, per exemple, amb el comissari català francès o amb el Guy Metge, que era un membre dels PAF, de la Police de l'Air des Frontières, ja en temps d'ETA, que van ser col·laboradors dels GAL. És a dir, que això ja ve de lluny, i són, repeteixo, són relacions. No m'ha sorprès, sí que no crec que l'important sigui el que hagi pogut cobrar aquest senyor. 50.000 euros, més o menys, home, són calés, a tots els hi agraden 50.000 euros, però jo em penso que és més un tema d'agendes ocultes i de relacions, de dir, home, doncs mira, jo conec que no sé qui que em deu un favor, i el truco, i això fa que l'altre, volent respondre, respongui coses que a vegades són certes, que a vegades són intuïdes i que a vegades poden ser falses.
Però clar, una cosa, vostè ara em deia, no? Aquestes relacions venen de lluny, suposo, evidentment, durant molts anys, ara ho deia, relacions per la lluita contra ETA, ara més recentment també per la lluita antijihadista, per exemple, però clar, fins a aquest punt de col·laborar amb informacions falses, amb les clavegueres de l'Estat, no sé si això és tan habitual o no.
Amb informacions falses en temps d'ETA ja va passar, i amb el tema jihadista no passa tant, però en el temps d'ETA ja va passar. Jo no tinc tan clar que siguin absolutament falses. És a dir, no té per què arriscar el senyor Pinyó, no té per què arriscar amb informacions estrictament falsejades per cobrar 4 calés. Més aviat em penso que són informacions que ell mateix no té o no té ben consolidades i que les envia per quedar bé i que els altres se'ls creuen allò a ulls clucs. Però no sé, hauríem de mirar si realment és fals del tot. És evident que amb casos d'informacions que s'han remenat sobre la família Pujol o sobretot amb el senyor Trigues, evidentment que són falsíssimes. Però no sé si la base de tota la informació, és a dir, ara vaig a falsificar una cosa i enviar els inquets simples, o senzillament recull coses d'aquí i d'allà i algunes de la Wikipedia, les ajunta i les envia per quedar bé.
Per quedar bé, per tant, no hi havia aquest compromís real de voler passar aquesta informació, de voler ajudar a la policia patriòtica, és a dir, fins a quin punt aquesta persona només ho va fer per aconseguir aquests 50.000 euros, o realment sí que tenia la voluntat de poder oferir aquesta informació, perquè Xavier Trias deia que el número de compte, evidentment, que això és una de les coses que es va publicar i que va permetre precisament destapar més fàcilment que tot era mentida, era que el número de compte era fals i que de fet corresponia, crec, al que tenia una altra entitat bancària, que aquesta sí que estava situada a l'Estat espanyol, i la justificació que va donar aquest alt càrrec francès era que els números de compte em sembla que eren dinàmics i que anaven canviant sovint.
Hòstia, això sona bastant estrany. Jo penso que sí que hi ha voluntat de col·laborar a nivell personal i a nivell de... Estic, que no és només pels diners, que hi ha algú més aquí, sigui per la voluntat de treballar amb els seus col·legues, entre cometes, de l'Estat espanyol, o sigui perquè aquesta persona té algunes idees similars, que no ho sé, això ho desconec, correligionari i ideològic, diguem-ne, d'algunes d'aquestes policies patriòtiques. Però, en tot cas, jo no crec que només sigui pels diners. Jo em penso que si hi ha hagut aquí falsedats, són amb ganes de fer-les, ja sigui per enganyar, ja sigui per contribuir, diguem-ne, a tota aquesta guerra bruta, diguem-ne, que contra l'independentisme català. No oblidem també que hi ha també un factor que és el tema de la Catalunya Nord i de l'interès que pot tenir França o una part de l'estat francès amb què tampoc es desenvolupi massa el pancatalanisme, per dir-ho així, amb la Catalunya Nord.
Podria ser, per tant, que hi hagués més noms dels càrrecs o càrrecs similars, aquests que estiguessin vinculats, ja sigui doncs, amb la defensa francesa o, com vostè deia, que està vinculat amb economia o amb finances, que hagin col·laborat amb el govern espanyol en investigacions il·legals com aquesta, per tant?
A nivell militar no crec. A nivell militar no crec, perquè és una altra lliga, diguem-ne. Però a nivell policial jo no ho posaria amb el foc. Jo penso que sí que funcionen. Els telèfons funcionen i les agendes funcionen. I potser no a aquest nivell d'informació tan extrem, però, escolti, aquí a vegades... Aviam, això del telèfon a vegades funciona i funciona inclús fins i tot algunes vegades en positiu per estalviar-se tràmits i no sé què, allò, trucar i dir, escolta, què saps d'això i d'allò? I altres vegades funcionen aspectes molt negatius, com és aquest, de dir, escolta'm, passa'm informació que no m'hauries de passar sobre aquests temes o donar unes dades que no m'hauries de donar. És a dir, que, però en tot cas l'agenda oculta funciona i ha funcionat sempre entre cossos de seguretat. Això és un fet. El que passa és que quan s'utilitza malament doncs dona aquests resultats.
Coneixent com funciona l'estat francès, no sé si creu que l'Elisi prendrà algun tipus d'acció contra aquesta persona ara que ha sortit publicada tota aquesta informació, o creu que no està massa pel cas?
Bueno, coneixent una mica França, és possible que acabi de responsable d'un altre lloc que no sigui exactament Toulouse, llengua d'òptima. És a dir, que més que sancions, França el que fa és d'alguna manera remoure a la gent dels seus llocs i enviar-los a altres llocs. És a dir, fixi's que hi ha una expressió francesa molt, molt clàssica. Hi ha una ciutat al centre de França que es diu Limoges, que és la ciutat en què ningú hi passa i ningú hi passava i és de les, era de les més avorrides del món. I es va inventar el verb limoger, que volia dir enviar a Limoges, per dir t'envien a l'infern, diguem-ne. No m'estranyaria que aquest senyor fos limoger d'alguna manera i fos enviat a un lloc secundari o desaparegués del mapa.
Per tant, un càstig com a tal ho descartaria,
Jo penso més aviat que més que llevat que es demostri realment que aquí hi ha hagut un delicte, més que això és probable que l'enviïn a algun destí que no sigui de tanta importància, o fins i tot que no facin res perquè no hi ha proves.
I pel fet de cobrar aquests, com a mínim, pel que se sap amb aquestes informacions, 50.000 euros, no creu que per aquí potser sí que, no sé si se'l podria imposar algun tipus de...
Si es demostra és un delicte, evidentment, i més a més cobrat d'un país estranger i a més per fer il·legalitats, és dir, evidentment això seria un delicte i això sí que passaria per la justícia francesa. El que passa és que s'ha de demostrar, de moment el que tenim aquí són una sèrie de mails i una sèrie d'informacions, bueno, com vostè sap, jurídicament s'han de demostrar.
Isabel.
Sí, jo del que vostè comentava, a mi sí que em sembla transcendent el fet de que cobrés, és a dir, crec que quan un funcionari trasllada informació en els seus col·legues del país estranger i cobra per aquesta informació, ha de tenir una transcendència, és a dir, ja parteix una base que demostra una corruptela, és a dir, perquè...
Ah, vostès com els hauria cobrat aquests diners i perquè, quin rastre hi ha també, no?
Però perquè 50.000 euros per un funcionari, bueno, pues depèn dels funcionaris, és un any i mitja feina, per tant no és poca broma, i sí que crec que és determinat el fet de cobrar diners per la transmissió d'informació. Més enllà de que aquesta informació fos falsa i que després la policia espanyola se la cregués, és a dir, la policia espanyola li podríem reclamar que no ha fet la seva feina de comprovació, però en tot cas se n'han fiat d'un funcionari homòleg francès que
això no era gaire important, que comprovar la informació.
Llavors podem deixar-ho, no? Però que la transmissió d'informació parteix d'un origen que ja està de malament de per se, no? Perquè l'enganyen de manera evident, no? I després hi ha una cosa, jo pel que tinc entès, el fet de que s'hagi comès un delicte per un funcionari francès, però que aquest delicte tingués a veure també amb una qüestió espanyola, sí que la justícia espanyola podria tenir responsabilitat, i que per tant aquesta persona, aquest funcionari francès que hagués comès un delicte que hagués afectat a qüestions de l'estat espanyol, sí que podria ser jutjat per la justícia espanyola, em sembla, entès, per l'Audiència Nacional, no, en tot cas?
Sí, i tant, és a dir, estem parlant, no hi ha de corruptela, estem parlant de corrupció directament, si es prova, perquè a més s'hauria de veure tot sortit aquests diners, és a dir, aquests 50.000 euros poden haver sortit de fons reservats, amb el qual estaríem parlant d'un delicte a l'estat espanyol, i per tant això seria perseguible a Espanya i seria perseguible a França, en tots dos llocs seria perseguible. Per tant, el que passa és que, bueno, hem de veure si realment els ha cobrat. I és, repeteixo, això és una cosa que ja ha vingut passant des del temps d'ETA, que els maletins corrien amunt i avall, amb diners del GAL cap a alguns policies francesos corruptes. Això és una cosa que ja és un clàssic. Per tant, sí, estaríem parlant d'un delicte, i estaríem parlant de corrupció, i estaríem parlant de delicte a les dues bandes de la frontera.
L'Eulàlia Soler també volia fer una pregunta.
No, més enllà, amb les conseqüències polítiques dins de l'estat francès, si creu que hi pot haver doncs alguna reacció.
Seran molt cautes. Seran molt cautes i s'esperaran que això hi hagi realment proves. Jo penso que aquí el que li correspondria actuar és a la Fiscalia Espanyola. Aquí, evidentment, s'estan denunciant uns fets que són intrínsecs de l'estat espanyol i, en tot cas, deriven, amb una derivada, un pagament a una persona de l'estranger. Però jo penso que aquí hauria de ser l'estat espanyol qui prengués cartes en l'afer i que activés al mateix temps la informació a la Fiscalia Francesa.
I acabo, senyor Amadeu Recasens. No sé si pel que fa a la reputació d'aquesta Direcció General de Duanes, pot quedar també afectada per aquesta informació que ha sortit avui?
Sí, això els doldrà. Això els doldrà. Per això dic que, com a mínim, hi haurà una investigació interna i una remoció probablement del lloc d'aquesta persona, perquè això institucionalment fa mal i aquestes institucions franceses són molt, molt geloses de la seva reputació. Això evidentment que la DGDDI, la Direcció General de Duanes i de Drets Indirectes, prendrà cartes en l'afer. Però, repeteixo, tot això s'ha d'aprovar. És a dir, el que tenim aquí és un mail, clar. L'activitat probatòria jo penso que correspon a l'estat espanyol, que hauria de fer les accions pertinents per demostrar que, evidentment, s'han pagat aquests diners, on han anat a parar, qui els ha pagat, d'on han sortit aquests fons i qui és el receptor. Si el receptor és aquest comissari francès, aquest funcionari francès, doncs, evidentment, donar el tan passat de culpa a la justícia francesa. Independentment de que la justícia francesa actuï d'ofici, evidentment que pot fer-ho, i hauria de fer-ho.
Amadeu Recasens, com dèiem, expert en seguretat, és exdirector del Gabinet d'Estudis de la Secretaria d'Estat d'Interior i també auditor militar de l'Institut d'Estudis Avançats en Defensa de França. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui una vegada més al Nou Sé i donar-nos totes aquestes explicacions al voltant d'aquestes noves informacions que han sortit avui.
Doncs gràcies a vostè.
Que vagi molt bé.
Moltes
bona
gràcies.
Nit.
Adéu, bona nit.
Enric i Jordi, no sé si voleu comentar alguna de les qüestions que apuntava també el senyor Recasens, no? Que veia complicat d'entrada que tingui aquestes repercussions directes. Clar, una altra cosa seria que això es demostrés i que la justícia francesa també prengués cartes en aquest assumpte i que s'arribés a la conclusió que aquesta persona és culpable. Però d'entrada no el veia jo molt convençut de que això tingui cap mena de represàlia, no?
Jo crec que el que ens ha vingut a dir l'Amadeu Recasens és que segurament el que farà l'estat francès és circumscriure el possible càstig o la possible represàlia en la persona, perquè si això és una operació d'estat o una operació entre estats, això té una altra dimensió i escala enormement. És a dir, vull dir que si, com ell ho ha dit, jo ho he repetit diverses vegades, en temps d'ETA hi va haver com dos moments, no?, entre l'estat espanyol i l'estat francès. Un moment en què l'estat francès va fer una miqueta una mirada cap a un altre cantó i un altre moment en què es va implicar més directament. I en aquesta implicació directa hi va haver clars i oscurs, no? Hi va haver coses que es van saber i altres que es van saber anys després i que no van ser del tot, diguem-ne, normatius. I hi va haver aquesta col·laboració en totes les línies, diguéssim, d'investigació. Si això que va passar en ETA, el que s'acaba descobrint, és que també va passar amb l'independentisme català, això escala i és un conflicte diplomàtic de primera magnitud.
El que passa és que no és comparable.
No, esclar.
És a dir, per un cantó era el terrorisme d'ETA amb morts i l'altre cantó és un anhel democràtic i pacífic més no poder d'una part de l'estat espanyol.
Sí, perdona, amb morts aquest... i gent amagada en territori francès i fins i tot algun...
Sí, absolutament no és comparable, però recordeu el llenguatge que s'utilitzava per part del govern espanyol dels golpistes...
Totalment. I aquí és on anava jo, he començat dient no és comparable...
I encara avui el jutge que diu que hi va haver terrorisme.
Terrorisme, el tsunami, etcètera. Començava per aquí perquè no quedés cap dubte del que vaig a dir, és a dir, no és comparable, val? Tampoc pot ser tan naïf com per entendre, en el cas de terrorisme, que no és comparable, que tu, la policia que ha de perseguir els dolents, ho faci tot legal. Ja s'entén que si t'estan matant gent o tot plegat, les policies espavilen perquè l'ha de perseguir els dolents, i fins i tot quan els atrapen, els ciutadans de bé estem contents perquè han atrapat uns malfactors. I per tant la policia també ha de fer tal, molt bé. Però si t'enganxen has de ser molt exemplar. Perquè si sempre apel·len la raó d'estat i van posant la sanya de corrupció sobre una altra capa de la sanya de corrupció, tot queda podrit. Llavors aquí és jugar, és molt delicat. No tot és raó d'estat, però a més, si hi ha raó d'estat, si t'enganxen, tu has de poder fer net, perquè si no la teva democràcia s'acaba podrint. I en el cas de l'estat espanyol, estem molt aquí.
No, i que al final l'estat francès podria haver donat instruccions, però el que sembla aquí és que no hi ha unes instruccions des de dalt, o com a mínim si ja no és instruccions des de dalt, és raro que llavors el funcionari cobri alguna cosa, no? Vull dir que al final, quan es col·laborava, abans ho deia la Isabel, jo crec, no? De quan es col·laborava, per exemple, amb el terrorisme d'ETA, forma part dels negocis, per dir-ho d'una manera, no?
Sí, que aquí l'estat francès no hi hauria tingut res a veure, sinó que correspondria més a una relació, això que ens deia, no? De tens contactes, tens telèfons, doncs truques directament a aquesta persona i que t'ho resolgui, no?
Sí, i després hi ha una altra cosa, que aquí no només és que hagin estafat els policies, perquè a les gravacions que també hem escoltat aquests dies, hi ha moments en què ja es diu, sabem que això és fals, però igualment tireu endavant. O sigui que potser el primer moment no se n'adona que aquesta informació és falsa, però després ells mateixos el que fan és no és creure-s'ho innocentment, sinó que saben perfectament que entre mans tenen una cosa que no és certa i malgrat això segueixen tirant endavant, i a més hi ha periodistes i mitjans de comunicació que s'hi abonen i estan disposats a col·laborar, no?, en aquest tot s'hi val.
Passa un minut de 9:45 de la nit, deixem que fem una pausa i ara de seguida tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesa. Amb les subvencions per a la modernització d'empreses de transport per carretera, per a pimes i autònoms, agafa la drecera cap a la digitalització, cap a la sostenibilitat, la connectivitat, la renovació dels sistemes i la innovació. Agafa la drecera cap al futur, amb un transport més eficient i competitiu, finançat per la Unió Europea Next Generation. Informa-te'n a territori.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Tinc passió per ser connexió, telefonia conscient que cuida la gent. Preus competitius i comparatius per persones que fan coses bones.
Som Connexió, l'única operadora que et farà cantar a la dutxa.
Dosificació perfecta,
like a Bosch,
mientras cuido del planeta.
Like a Bosch,
tu solo compras muy sencillo.
Like a Bosch,
y el dinero a tu bolsillo.
Estalvia programant la rentadora amb autodosificació amb el sistema d'energia i amb el reemborsament de fins a 150 euros. Bosch.
Fes-te ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Perquè casa teva ofereix tot un món de possibilitats. Sabràs com aprofitar els espais que tenir en compte a l'hora de triar casa o en fer una mudança, amb especialistes en cada matèria i secrets pel teu benestar.
A RAC+1, Cases amb Ànima. Escolta-ho els dilluns cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC1. Tots som
més
1.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Passen 3 minuts de 9:45 de la nit, encara relacionat amb tot això. Ara, Jordi, tu comentaves també tot el tema de terrorisme. Avui, precisament, hem sabut que el Suprem ha demanat a la Fiscalia si creu que s'ha d'investigar per terrorisme o no Carles Puigdemont i a Marta Rovira. Recordem que és aquest pas previ perquè el Suprem doncs assumeixi o no el cas de Tsunami Democràtic, que precisament és el que el jutge Manuel García Castellón li va plantejar fa unes setmanes. És a dir, ell de moment tenia aquest cas i va dir, escolta'm, el Suprem, vols assumir-lo tu, o si hi ha terrorisme, o què s'ha de fer, no? Doncs avui el Tribunal Suprem ha demanat a la Fiscalia precisament doncs què ha de fer amb aquest cas, i veurem com queda tot plegat, però és veritat que demà també s'han de debatre aquestes esmenes de la llei d'amnistia al Congrés. Fa just una setmana que veiem aquestes diferències entre uns i altres, i com pot acabar lligant tota aquesta acusació de terrorisme amb aquestes esmenes a la llei. No sé, demà què creieu que passarà al Congrés, si tot plegat acabarà amb un desacord de moment, perquè encara hi ha una setmana més fins al dia 30, que serà el dimarts de la setmana que ve, que és quan s'han d'aprovar aquestes esmenes.
Jo crec que apuraran, eh? Sí, ara
no seria cap sorpresa, no?
La moda ara és apurar al màxim i intentar arrossegar el que... per després arribar a un acord. Recordeu aquell dilluns que dèiem, jo vaig dir, no diguem que no del tot, perquè després al final, i al final ho van salvar en últim minut, no? Però vaja, jo crec que encara hi ha cosetes que s'estan perfilant i segurament demà no serà l'últim dia, ni molt menys, jo crec que encara queden coses pendents. I pel que fa al tema del Marchena, del Tribunal Suprem, a veure, el Marchena serà el que serà, però també és un jutge bastant pragmàtic, i l'home deu pensar, ara aquí hem de perdre el temps amb no sé què, perquè després vingui la llei de l'amnistia i tot això ens ho tiri per terra. Per tant, fa bé, bueno, de fet és el que toca, li ha de demanar a la Fiscalia que es pronunciï. Si la Fiscalia és coherent, li haurà de dir el mateix que li va dir al jutge de l'Audiència Nacional. Per tant, no hi ha cas, i per tant ja tindrà l'argument per dir, escolta, quietos, i ja veurem això de l'amnistia com acaba, perquè iniciarà tot un procés perquè després acabi no res, doncs es perd el temps. Sí. I penar és tonteria.
Jordi.
Jo aquell dilluns que cita l'Enric vaig dir, no hi haurà acord.
Està bé que ho diguis tu, perquè jo he dit, què faig? Poso, assenyalo un Jordi o no? Però he volgut ser discreta.
No, però és a dir, clar, jo vaig opinar respecte a aquell moment. Sí, i clar, en aquell moment era molt clar que no hi hauria acord. I no se n'ha parlat massa, però des del traspàs dels Mossos de Trànsit no s'havia passat cap competència via l'article 150.2 de la Constitució. D'això no se n'ha parlat. És molt important. Llavors hi ha hagut matisos sobre el tema immigració, sobre... Molt bé.
Molts matisos, Jordi?
Molts.
I veurem si hi ha competències reals
molts,
per passar.
Molts, però jo crec que sí que va ser un moviment important del PSOE, i va haver-hi acord, cosa que em sembla molt bé. Així com l'altre dia vaig dir, segur que no. Jo crec que en aquest cas hi ha el tema de dir, escolta, si la llei d'amnistia, començant pels lletrats, hi ha una excusa per tombar-la d'entrada, està clar que la llei es tomba, eh? I per en aquest sentit sí que apuraran fins al final, però crec que hi ha un bé superior segurament a d'això. Perquè si ens remuntem encara més dilluns enrere, crec que el primer o el segon dia que jo vaig venir
vaig dir
no és un acord d'investidura i prou, i no és una llei d'amnistia i prou. Jo crec que si pacten Puigdemont i Sánchez és per transformar Espanya. És a dir, que hi ha molta part de que no es va explicar en aquell moment, que anirem veient, i crec que de moment hi ha prou rock and roll per donar per sentat que hi ha un acord ampli en aquest sentit a l'hora de dir una cosa s'explica i l'altra cosa no s'explica.
Isabel.
Bé, jo estic d'acord amb que Junts tensarà la corda, però Junts està aquí ara mateix per dialogar. És a dir, crec que està en la tessitura de dialogar, ha fet una aposta que per alguna part del seu electorat doncs no ha agradat, però ell ha fet una aposta per estar...
I les enquestes li reconeixen, eh?
Sí, i les enquestes li estan reconeguent aquesta voluntat de tornar a estar en el taulell de la política activa i pràctica, no? I jo crec que realment penso que és una millor estratègia que no la que ha estat fent fins ara. Jo crec que està aquí per dialogar. I després hi ha una altra qüestió, no? Penso també que el nucli central està pactat i que llavors hi ha escletxes, no?, que s'han de negociar i que és on cadascú demostrarà doncs el paquet de força que vulgui tenir, però que el terrorisme, el no terrorisme, és a dir, aniran marcant les línies estratègiques perquè cada un pugui defensar davant dels seus electors com està negociant. I després hi ha una altra realitat, no? Una vegada la llei ja estigui pactada i aprovada, després seran els jutges qui plantejaran aquesta norma, i aquesta serà una altra derivada, no? És a dir, la llei es construirà amb un consens més o menys apurat en els últims moments, però després hi ha l'element pràctic de cada cosa, que cada jutge aplicarà la llei, i aquest també serà una lectura que d'aquí uns dilluns segurament anirem fent, no?, d'aquí uns mesos, però que també ens trobarem amb lectures molt diferents i que s'hauran de defensar des de perspectives també molt diferents, no?
Hola, Lea.
Jo crec que al final les negociacions, en general i fent pel broc gros, es poden portar de dues maneres, no? Anar negociant mica en mica i fer-ho lent i que tothom vagi sobre segur, o negociar-ho tot a últim moment, una mica allò que dèiem molts cops de la teoria de jocs del joc de la gallina, no? A veure, apretar, a veure dos cotxes, no? Això s'explica de manera molt fàcil, dos cotxes, i cada cop es va estrenyent més el carril i a veure qui és el primer a frenar. I jo crec que Junts és especialista en això, ho fa, la veritat és que se'n surt prou bé de normal i porta sempre les coses al límit, i és veritat que el PSOE tampoc li fa por o tampoc s'aguquin al final. Crec que en canvi altres partits com Esquerra no se senten tan còmodes en aquest tipus de negociacions. Llavors, comptant que aquí qui lidera ara mateix les negociacions són Junts i els socialistes, doncs crec que apuraran fins al final. Tot i així, un cop passat aquest tràmit de negociació, crec que els incentius per les dues bandes és arribar a tenir una llei d'amnistia consensuada per tothom. Com tota negociació, tothom, hi haurà coses que no li agradaran suficient i tothom tindrà els seus peròs, però en qualsevol cas segur que s'arriba a un punt, perquè ara ja s'ha anat massa lluny, i en aquest arribat massa lluny, ara si algú es tirés enrere i surten perdent tots, i surten perdent Junts, que ja ha demostrat que té una voluntat de pacte, i surt perdent el PSOE, que ha demostrat que no li fa res parlar d'amnistia i posar-se i arremangar-se per fer una llei d'amnistia. Per tant, llavors, a partir d'aquí jo crec que la llei la tindrem, tardarà més o menys, amb més o menys gesticulació, però aquesta llei serà. Ara, estic molt d'acord amb el que deia la Isabel, no sóc per res tan optimista amb el que passarà quan aquesta llei passi pels sedars dels jutges. I aquí és on crec que realment la llei d'amnistia té possibilitats de fracassar. Potser ja estic en una altra pantalla, però crec que aquesta pantalla que estem veient aquests dies són serrells, com dèiem ara, però l'important realment que farà si l'amnistia és aplicable i poden tornar els presos polítics a Catalunya, etc, i les inhabilitacions desapareixen, etc, tot això crec que passarà per mans dels jutges, i aquí hi ha poc marge de negociació, perquè amb els jutges no són diverses bandes negociant. Mm-hmm. Els jutges és el que ells decideixin.
Clar, us anava a preguntar si sobre la qüestió concreta de terrorisme hi pot haver precisament aquesta jugada que sigui, evidentment el PSOE ja ha dit que no cedirà, que no pot incloure l'excepció de terrorisme, perquè també la Unió Europea ho tombarien. Doncs bé, el que sí que podem, no sé si dir-ho d'aquesta manera, però sí que es pot intentar que el jutge sigui qui no acabi qualificant els actes de Tsunami Democràtic com a terrorisme. Per tant, si encara que això estigui inclòs dins la llei, evitar que els fets en si estiguin qualificats de terrorisme i que, per tant, com posar una mica la balança, no ho inclouen a la llei, per tant no els hi tombaran aquesta llei d'amnistia, però el que volen Esquerra i Junts és que no s'incloguin aquests casos i per tant no quedaran inclosos, perquè com a tal, si el jutge García Castelló no se'n surt amb la seva i no s'acaben qualificant de terrorisme, doncs no hi haurà aquest conflicte, no?, entre la llei i els fets en si.
I que a més a més no seria demanar res extraordinari al jutge, sinó que és el que diu el sentit comú, és a dir, que en el Tsunami Democràtic no hi va haver terrorisme. Em sembla que està tothom d'acord, menys aquest jutge que no cedeix a l'hora de perseguir aquesta causa, que sembla que realment també ho fa raó d'estat, i a més a més ho fa a la seva pròpia venjança en lloc d'impartir justícia. No?
Venjança o els seus propis mèrits. Jo crec que aquí les institucions al final estan fetes de persones, i les persones estan fetes també dels seus interessos, els seus egos, i encara que les institucions intenti que els interessos de les persones no passin per davant del propòsit i el motiu perquè han estat fetes, no?, aquestes institucions, sí que és veritat que en aquest cas concret sembla que també hi ha una intrahistòria, diguem-ho així, bastant fàcil, no?, més enllà de la venjança, també hi ha un punt de dir, no?, de que això està ben vist, i per tant que el que s'ha de fer és donar el màxim de pena als independentistes, i per tant ell vol aquesta medalla que alguns ja s'han apuntat abans, també ho hem de dir.
Mm-hmm. I després també podria haver-hi una possibilitat, no?, imaginem que el Tsunami no està inclòs en aquesta llei d'amnistia, no?, però sempre queda la potestat de l'indult, és a dir, que en un moment donat el govern, considerant que aquesta causa doncs no està té problemes a l'hora de posar-la en la llei d'amnistia, però en canvi té la potestat com a govern de decidir que es fa un indult i s'ha acabat, no? És a dir, jo no sé si aquesta és una tessitura que el govern es planteja, però que sí que és un instrument que el govern qualsevol govern té com a acció política, decidir que aquest tema s'indulta i s'ha acabat, no?
Sí, però mentre no passi, desactives un dels possibles candidats a participar de forma o menys a curt o mig termini en unes eleccions, que és, jo crec, on te rau la qüestió, no? Però lligant això que està, aquest tema, no? Mm-hmm. Amb el que dèiem al principi del, del programa, hi té molt a veure. És a dir, aquí la justícia també hauria de fer una reflexió, perquè hauria d'aixecar la mà i dir, escolta, a mi també m'han enganyat. És a dir, tots aquests informes falsos de les policies patriòtiques i tal, aquí, perquè després un jutge s'ho va creure i un jutge va impulsar algunes d'aquestes causes, no? Per tant, la justícia aquí també té una oportunitat per dir, escolta, no expremem, no escanyem tant les lleis, no? O sigui, per declarar la mort d'una persona d'un infart o d'un atac de cor en unes circumstàncies que totes les proves estan dient que allà no es va produir un acte violent contra aquesta persona, no? Per tant, no apretem tant les lleis per portar aquest tema a l'extrem. I aquesta seria una bona oportunitat per la justícia, de dir, escolta, hi ha un consens general polític del legislador de dir, escolta, anem a posar pau també per uns i pels altres, com dèiem abans, i tornem, diguéssim, a lloc, a puesto, a l'acció de la justícia, que en algunes ocasions ho ha portat a l'extrem màxim i fins i tot algunes interpretacions que, com deia el Jordi, superaven el sentit comú.
Passa gairebé un minut de 3:15 de la nit. Ara parlarem de mascaretes, perquè sabeu que s'allarga de moment, com a mínim, una setmana més aquesta obligatorietat de portar-les als centres sanitaris. Però abans deixeu-me que passi un segon pel Palau de Congressos de Catalunya, perquè s'hi està fent la gala de Mundo Deportivo. Em sembla que ja s'han entregat tots els premis i connectem amb el Roger Saperes. Roger, bona nit de nou.
Hola, què tal? Bona nit.
Com ha anat això?
Doncs pràcticament tots els premis entregats en aquesta gran gala de Mundo Deportivo, marcada per les paraules del president Joan Laporta.
Sí, ara t'anava a dir, ara si vols repassem els premis, però comencem pel més destacat, que és que em sembla que Joan Laporta s'ha pronunciat precisament per tota aquesta polèmica arbitral del partit d'ahir del Madrid amb l'Almeria, no?
Sí, n'estàvem molt pendents de si hi havia qualsevol pronunciament de Joan Laporta. Com dèiem, ha sortit a l'escenari a recollir un guardó en nom del Barça per les 6 lligues que van guanyar tots els equips professionals del Club Blaugrana, i li han preguntat, ho ha fet el presentador de la gala i col·laborador, company de RAC1, Edgar Fornós, per l'arbitratge d'ahir en el Real Madrid-Almeria. Joan Laporta ha estat així de contundent.
Va ser una vergonya. Penso que el col·lectiu arbitral ha de donar resposta a una sèrie de pressions que s'estan produint durant tota la temporada en els àrbitres, i si no de resposta ens deixen molt inquiets, perquè entenc que hi ha un abandonament de funcions. En qualsevol cas, ara sí, el que volem és tenir recompensa esportiva i una jornada que podia plantejar punts per unes decisions arbitrals. Jo crec que per un rearbitratge del VAR no s'ha produït.
No sé si s'escoltava bé l'inici de la declaració, però diu és una vergonya.
Va ser una vergonya, no?
Sí, una vergonya el que va passar ahir al Santiago Bernabéu. Joan Laporta també ha dit després que és optimista de cara a aquest tram final de temporada, en què el Barça, el seu equip, pugui fer un bon tram final. Ha aparegut fa uns minuts també Robert Lewandowski, explicant que l'equip necessita temps per millorar, que volen jugar la final de Copa, i Marc-André Ter Stegen, que també ha recollit un guardó com a l'MVP de la Lliga de la passada temporada i que està de baixa, recordem, operat d'una hèrnia discal, ha dit que ja està fent treball de camp i que té bones sensacions de cara a poder tornar aviat.
Doncs Roger, no sé si vols destacar algun més dels premis que s'han donat en aquesta estona des que hem fet l'anterior connexió, algun altre premi? Sí.
Bàsicament els més destacats són els que ja hem comentat, també per la selecció espanyola, per haver estat campiona del món, per Toni Bou, per ser el pilot amb més títols mundials de motociclisme, o per Salma Parayuelo, jugadora revelació del futbol femení també de la selecció espanyola.
Perfecte, Roger, doncs moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Que vagi bé igualment.
No sé si voleu fer algun comentari sobre això que ha dit Joan Laporta, si heu sentit els àudios que han transcendit del bar.
Doncs que té raó, va ser un autèntic escàndol. Ahir era una jornada de 6 punts. Jo crec que això no se n'ha parlat prou. És a dir, més enllà de tot plegat, ahir el Barça hagués pogut remuntar 6 punts al Real Madrid, i al final és, com ha dit el president Laporta, un rearbitratge des del VAR. Un autèntic escàndol, la veritat. És que, si us no dono crèdit, és a dir, no dones crèdit a dir, això passava abans perquè no hi havia tele i tal, però és que ara amb tele en directe i t'ho estan fent els morros. Jo, vaja, estic indignadíssim.
Estan totalment d'acord amb el que dius, però quan poses les emissores merengues, sents que aquí també tenim una mica de cua de palla amb tot l'afer Negreira. I llavors dius, bueno, nosaltres diem que és una vergonya i és veritat, però ens refreguen per la cara una altra presumpta vergonya que sí, encara no hem aclarit.
Però Enric, el cas Negreira no s'ha demostrat res, no. I la mà del Vinícius l'hem vista tots unes mil vegades.
I el matí ja ho deien, no? Segur que aquesta setmana tornen a sortir més coses del cas Negreira, perquè clar, així compensem, no?, una miqueta.
I en tot cas jo celebro l'actitud del Barça de... Tampoc cal fer cap escàndol, però és a dir, després de molts anys de callar per tot, quan hi ha una injustícia, doncs que el president del Barça pugui dir-ho, crec que com a club...
I ara l'escàndol que ve és la sanció que li posen a aquests jugadors.
Els jugadors que ho han dit, eh?
Que ho han dit.
El Jordi és el meu portaveu.
No en tinc ni pajotera, jo he delegat ja fa temps que els temes de futbol els he delegat.
Cap problema, escolta'm, ja se'n fan moltes de tertúlies esportives en aquesta ràdio. I com dèiem, volem acabar parlant de les mascaretes, així que no cal que ho allarguem més, ara falten 10 minuts per les 10, i ho hem explicat al sumari, aquesta mascareta obligatòria als hospitals, que s'allargarà com a mínim una setmana més, és aquesta decisió que ha pres el govern, que en principi s'ha de fer efectiva a partir de demà, que era quan s'acabava teòricament aquesta mesura, i per saber com està la situació, quines perspectives també hi ha de cara a les properes setmanes, a aquesta hora tenim en línia a Carmen Cabeza, secretària de Salut Pública. Senyora Cabezas, bona nit.
Bona nit.
Primer de tot, deixin que li pregunti per què han decidit allargar aquesta mesura una setmana més. Les dades encara no són prou bones com per deixar que sigui obligatòria la mascareta als centres sanitaris?
Doncs les dades aquesta setmana han millorat força, però encara pensem que tenim que esperar una setmaneta més per veure si aquesta baixada tant de les infeccions respiratòries agudes en general com de la grip en particular es consolida i podem ja deixar-les en una tranquil·litat. Sempre quedarien com una recomanació, perquè com vam parlar l'altre dia, tenim aquesta recomanació des del mes de juliol, des de que es va donar per finalitzada la fase aquesta d'emergència de salut pública. Però sí, les dades milloren. Què ens preocupa una mica? Que hi ha la dada en els infants més petits, que quan van tornar a l'escola sempre es produeix un increment petit de la incidència. Llavors estem pendent de si aquest increment de la incidència es manté o no, i per això, entre altres coses, hem preferit deixar una setmana més.
Per tant, no sé si creuen que n'hi haurà prou amb aquesta setmana extra o probablement s'haurà de mantenir un temps més.
Per ara pensem que l'evolució és molt bona, que el que deien la setmana passada de que estaven passant el pic sembla que, bueno, no sembla, que es consolida, però pensem que cal esperar una setmana més per consolidar aquesta millora que hem tingut i per observar aquesta tendència que comentava.
Per tant, creu que el dia 30 de gener serà l'últim, que hi haurà aquesta obligatorietat de les mascaretes?
El proper dilluns, que és el dia 29, de nou estudiarem molt bé les dades, com hem estat estudiant tot el dia d'avui, i prendre la decisió. Esperem que sigui en el sentit de lo que deia.
Quin ha estat aquest efecte de tornar a fer obligatòries les mascaretes als centres sanitaris aquestes dues setmanes? És a dir, s'ha aconseguit aquest resultat que es buscava? Es va notar un canvi evident des del moment que es posen les mascaretes de nou als hospitals?
Quan es posen les mascaretes de nou, no només als hospitals, sinó també als centres d'atenció primària, sí que observem que el compliment augmenta molt més. És a dir, quan és una recomanació, està en el terreny de la voluntat individual i llavors el compliment o la situació que tenim en els centres és variable. Per això comentaven l'altre dia que aquests centres sanitaris, que és aquest lloc on es troben per un costat persones més vulnerables per les seves condicions de problemes de salut crònics o per la seva edat o per les seves característiques enfront als virus, també les persones que consulten per el virus respiratori i també els professionals sanitaris que estan veient tot el dia persones amb diferents virus o amb diferents malalties. En aquesta concentració, en aquest lloc, era important posar en aquells moments que havia una transmissió molt elevada de virus respiratoris diversos les mascaretes. Les van posar es va complir i si ha relacionat o ha estat al mateix temps que ha baixat la incidència. Potser ja tocava, però segur que les mascaretes, per tot el que sabem també dels estudis de publicats, han contribuït a que la situació millori. Malgrat, és només les hem posat en l'entorn en què era més prioritari. No hem posat mascaretes en tots els entorns que sí que llavors haurien contribuït més a potser baixar-lo. Però ja dic que l'efecte que nosaltres buscàvem, que era protegir les persones més vulnerables i evitar la transmissió en els centres sanitaris, pues, o reduir la transmissió, pensem que sí que s'ha aconseguit.
Ara li anava a preguntar precisament per això d'aplicar-la en altres espais, perquè justament el director de l'àrea assistencial de CatSalut, Ignasi Carrasco, deia això fa uns quants dies ja al Via Lliure, quan li preguntàvem precisament si la mesura es podria estendre o no altres espais. Això és el que va dir.
Això s'analitzarà en funció de com evolucioni, per entendre'ns, aquesta epidèmia de grip, i en tot cas és Salut Pública qui donarà aquestes recomanacions.
Vostè seria partidari d'això?
Bueno, jo sóc partidari de fer totes les mesures per intentar reduir la transmissió dels virus respiratoris i per tant, doncs,
És a dir, que no es descartava del tot, no sé si en algun moment no, realment ha estat sobre la taula durant aquestes dues setmanes d'ampliar aquesta obligatorietat a d'altres espais també o no?
No, sempre es valora i com ha dit el doctor Carrasco, en el que col·laborem contínuament i en estar reunits avui mateix, és a dir, sempre valorem tota la situació, però la situació en aquest moment, ja dic, tenim una davallada que demà es veurà en les dades del CIVIC que publicarem com tots els dimarts, i tenim una situació molt més controlada que en altres temps on es va valorar la importància o la necessitat d'aplicar la utilització de mascaretes en més entorns. Nosaltres en aquest moment des de Salut Pública el que valoraven és que el que era important era aquest entorn sanitari per els tres factors que jo comentava abans.
I acabo ja, no sé si veient com ha anat amb aquestes dades que han estat positives, es plantegen que potser l'hivern que ve aquesta mesura es pugui aplicar unes setmanes abans com a, no sé, fins i tot com a mesura preventiva abans del que es va fer durant aquest any.
Doncs nosaltres el que sí que estem plantejant és establir uns llindars a priori per dir a partir de tal valor ho posarem o no ho posarem. És a dir, que sigui ja predeterminat perquè tothom ho pugui conèixer abans i bueno, que sigui una com una determinació molt lligada a uns valors més estàndards. De totes maneres, sempre és difícil. Sempre és diferent perquè, com hem dit i com van comentar l'altre dia, no tenim només circulant el virus de la grip, sinó que al mateix temps estava circulant el virus de la Covid, el SARS-CoV-2, estava circulant un rinovirus, i estava circulant el virus sincitial respiratori, el de les bronquiolitis. És a dir, és una mica tot aquest conjunt de virus i com es relacionen els uns amb els altres els que al final ens fan prendre una decisió en un moment determinat i no és tan fàcil com dir posem només un número, sinó que tenim que veure també la repercussió assistencial, etc. És a dir, sobre els números o sobre els valors cal posar-li aquesta valoració conjunta entre Salut Pública i el sistema sanitari assistencial.
Senyora Cabeza, secretària de Salut Pública, gràcies per atendre'ns al 9C.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Isabel, no sé, volies fer una pregunta o no?
No, només volia comentar.
No tenim gaire temps, ja.
Només una cosa, jo em sembla que jo per qüestions familiars he hagut d'estar les últimes setmanes entrant a centres hospitalaris i jo penso que hi ha una reflexió que ens hauria de planar a tots, no? Tot allò que puguem fer com a ciutadans per intentar minimitzar la pressió a nivell assistencial i a nivell hospitalari, em sembla que és una qüestió de responsabilitat. En parlàvem quan vam tenir la pandèmia, semblava que teníem tots molta consciència de que en els aeroports aeroports o en els hospitals seguiríem anant amb mascareta, i ens sembla que encara ara, quan ens obliguen a anar amb mascareta, ens ho mirem amb mala cara, no? Jo crec que tot el que puguem fer com a individus per facilitar i no col·lapsar més encara el sistema sanitari, doncs benvingut seria.
Ja sé que això no li ha agradat gaire a l'Eulàlia, però sí que m'ha semblat interessant el fet que quan la vam entrevistar just el dia que s'havien posat aquestes mesures, preguntàvem, però no sé, a partir de quina xifra han pres aquesta decisió, i deia, no, bueno, hem valorat un seguit de coses. Sí que és veritat que ara, en aquesta última resposta, ha dit, home, potser de cara a l'any que ve sí que s'haurien de marcar uns llindars, no?, i saber si s'arriba aquest nombre de contagis per cada 100.000 habitants, doncs automàticament establir el tema de les mascaretes.
Sí, de tot s'han... No, ara, de tot se n'aprèn. L'únic que aquesta responsabilitat que apel·lava la Isabel, doncs sí, jo crec que és millor apel·lar a la responsabilitat individual en aquest tema concret, i per tant també que cadascú doncs també posi una mica de sentit comú, però bueno, quan no hi ha sentit comú, doncs allà estem.
Enric, Eulàlia, Isabel, Jordi, gràcies un dia més, gràcies, per acompanyar-nos a la tertúlia del 9C. Un minut i de seguida actualitzem la informació.